Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. Pendents aquesta hora de Montcada i Reixac, on 15 dotacions dels bombers treballen per extingir un incendi que afecta diversos camions situats en una deixalleria propera a unes barraques. Els bombers ja han evacuat els habitants de les construccions i Protecció Civil demana, sobretot a la resta de la població, que tanqui portes i finestres per evitar la inhalació de fum. El foc també crema diversos contenidors de grans dimensions. Els bombers han rebut l'avís al voltant de les 9 d'aquest matí. Els efectius se centren ara en evitar que el foc arribi a les barraques, un incendi que també ha provocat diverses afectacions de trànsit, ha obligat a tallar la Nacional 150 i els accessos des de la C58 cap a Cerdanyola i ha provocat també una gran columna de fum visible des de Barcelona. Per tant, molt pendents d'aquest incendi que s'està produint a aquesta hora a Montcada i Reixac, i on hi treballen 15 dotacions. Més qüestions, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presideix a aquesta hora la firma de l'acord entre Ebro Motors i Chery per produir cotxes elèctrics a la zona franca de Barcelona, concretament a les naus antigues de Nissan, després que aquest dimarts es fes oficial l'acord. Es tracta, de fet, de la primera empresa que firma un acord amb un fabricant xinès per la producció de vehicles a l'estat. La col·laboració es farà a través d'una unió temporal de les dues empreses participada majoritàriament per Ebro, que és la propietària d'aquestes instal·lacions. La producció començarà al setembre, quan es fabricarà un primer model, i d'aquesta manera es podran recol·locar centenars de treballadors que van perdre la feina després que marxés Nissan. A la signatura d'avui, a més del president del govern espanyol, hi ha també el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i representants institucionals xinesos. I, com dèiem, mentrestant, el comitè d'empresa de l'antiga Nissan dona per fet que el miler d'extreballadors seran contractats. El secretari general de la secció sindical de Sigen Osoka Nissan Zona Franca, Miguel Ruiz, ha assegurat que fins i tot es necessitaran molts més treballadors. Ho ha dit en declaracions a la caravana de Radio Estel.
Estamos convencidos de que la solución a estos 1.000 puestos de trabajo directos de extrabajadores de Nissan, e insisto que yo creo que también se va a haber la posibilidad de expandir esta contratación a proveedores y, bueno, y quién sabe, en el futuro de incluso de más trabajadores, porque hablamos de una empresa de construcción de coches, evidentemente con 1.000 trabajadores sabemos que normalmente son más.
El secretari general creu que l'acord entre l'empresa catalana i la xinesa és un èxit d'una reindustrialització titànica i ha destacat la feina feta per totes les parts implicades en aquest procés. Ruiz ha detallat també que el tercer trimestre d'aquest any començarà la producció i ha assegurat que durant els propers mesos hi haurà les primeres contractacions que la situen, en aquest cas, en unes 300. Més qüestions. En clau espanyola, la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, es reunirà amb els representants de totes les comunitats autònomes per abordar com reduir i l'atur en majors de 50 anys. Ho ha dit durant la seva intervenció al fòrum Wake Up Spain.
Que esas personas mayores de 52 años salgan de la situación de desempleo. Me voy a reunir con los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas. Voy a empezar por los rangos más de cifras más elevadas. Empezando por Andalucía, nos reuniremos con las siguientes comunidades autónomas justamente para abordar la mejora de este colectivo para que permitamos reducir la tasa de desempleo.
Actualment hi ha 1.092.000 aturats de llarga durada a l'estat espanyol. I tornant a casa nostra, Sal, el gironès, els Mossos han detingut un home acusat de colpejar i ferir la parella de qui tenia un ordre d'allunyament. Els fets van passar ahir al matí, quan els agents van rebre la trucada d'un familiar alertant que estava agredint la dona al seu domicili. Els agents s'hi van personar i l'home els va assegurar que l'havia matat. La dona es troba ingressada en estat greu a l'Hospital Josep Trueta. Qualsevol dona que cregui que pot patir violència masclista pot trucar al 900 900 120. És un telèfon gratuït i confidencial que funciona a les 24 hores tots els dies de l'any. Les 11 i 4 minuts, esports. Comencem amb motor. Lando Norris serà el primer de la graella de sortir de la primera cursa sprint d'aquesta temporada de la Fórmula 1, que es disputa demà al matí durant el Gran Premi de la Xina, que ha començat aquesta matinada. Ara fa una estona acaba la classificació per aquest sprint, que s'ha disputat sobre la pluja que cau al circuit de Xangai. Per darrere de Norris sortirà Lewis Hamilton i l'espanyol Fernando Alonso, que ha quedat tercer. Després del pilot asturià sortirà el líder del Mundial, Max Verstappen, i el cinquè de la graella serà l'altre espanyol, Carlos Sainz. La cursa sprint de la Xina es correrà demà a les 5 de la matinada, hora catalana. Després, demà dissabte a les 9 del matí, es farà la classificació per la cursa de diumenge, que serà a la mateixa hora. Amb els esports acabem, però abans de marxar els hem d'explicar una notícia d'última hora, que hem de saber que la Fiscalia de l'Audiència Nacional veu terrorisme en l'atac del mes passat al centre comercial màgic de Badalona. Recordem que un home, ara en presó provisional, va entrar en un McDonald's amb una destral de grans dimensions i va intentar agredir diverses persones. Se l'investiga per un presumpte delicte d'integració a organització terrorista a títol individual i en compliment dels postulats de la Jihad. Doncs amb aquesta informació acabem. Més notícies d'aquí una hora a les 12. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Descobreix la passió de Cervera. El 17, 23 i 29 de març i el 6, 13 i 20 d'abril viu en directe un espectacle per a petits i grans, una història plena de valors i sentiments. Reviu la història amb la màxima espectacularitat i amb més de 300 persones a l'escenari. Entrades a lapassiodecervera.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Jauria. La reconstrucció emocional del cas de la Manada. Una ficció documental únicament construïda amb les declaracions judicials de totes les persones implicades.
Fiquem-nos-ho al cap d'una punyetera vegada. Això ha passat. Això passa. Una premissa important abans de veure Jauria al Teatre Romea i després. La idea de Jordi Casanovas i direcció de Miguel de l'Arco fan apretar totes les dents fins a fer mal. Totes, menys la del seny. El que passa sobre l'escenari és pura perversió del que ha passat, del que segueix passant, pura perversió del mal, que té nom d'home, d'homes, sense subtileses, sense matisos. El que fan Ángela Cervantes, el que fa Artur Busquets, Francesc Cuellar, Quim Dávila, Carlos Cuevas, el que fa també David Menéndez sobre l'escenari durant pràcticament hora i mitja és d'ovació. Cadascun d'ells i ella s'hi deixen la pell per fer-te encaixar un trencaclosca sense sentit repassant el que va passar aquella nit a Pamplona, pas a pas. Esgarrifant-se rere esgarrifant-se. El dolor, el plor, el xoc, el crit davant la cunyeta, la barbàrie, l'abús, l'agressió i la violació, però també davant la injustícia o el groguisme periodístic. A destacar l'escenografia també de Alessio Meloni, que et transporta on vol, a la festa, al bar, al carrer, als graons, al jutjat, i una llum a càrrec d'un Juan Gómez que s'encén quan fa falta per veure'ns les cares en silenci mentre els ulls no s'aparten de l'horror. Aquesta no és una història, sinó que és la de moltes. Aquesta no és una història d'esperança, sinó un crit desesperat. Això no va només d'una obra de teatre en la que t'has de posar dempeus i aplaudir molt fort. Va d'entendre que aquesta violació ha passat i que sí, segueix passant. Això va de tornar a casa i dir a tothom que vagi al Teatre Romea a veure Jauria i sobretot de dir als homes que tenim l'obligació de veure-ho, d'escoltar-ho, d'empatitzar i de cridar ben fort que fins aquí hem arribat, que jo també et crec i que ni una més. Avui en volem parlar, de Jauria, de tot plegat, amb Francesc Cuellar i amb Ángela Cervantes. Francesc Cuellar, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Ángela Cervantes, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Francesc, et preguntava quan entraves en aquest estudi, què tal, com esteu? Perquè, clar, una obra com aquesta, fàcil de fer, no ha de ser gens.
No, gens ni mica. Estem esgotades física i emocionalment. L'Àngela suposo que molt més, ara ens explicarà. Són 7 funcions diàries. Venim de fer 2 mesos de bolos, des de la tercera setmana al Romea. És molt esgotador, sobretot perquè hi ha una implicació i hi ha un voler-ho explicar amb un respecte infinit i això fa que posem molt més.
De seguida hem parlat de tot plegat. Abans sí, tenia moltes ganes de preguntar-li amb ella. Àngela, com estàs?
Hola, què tal? Bé, o sigui, bé, és el que diu el Francesc, que estem cansades perquè que suposa la peça i per la responsabilitat una mica que sentim i el compromís i el rigor amb el que també volem treballar. Però alhora també ens dona molt ànim veure la platea plena i la gent molt agraïda del públic de veure la funció i llavors això ens anima molt a seguir i a que val la pena explicar aquesta història i val la pena l'esforç.
Després en parlarem, perquè qui no la pugui veure ara, perquè les entrades s'han exhaurit fins al 5 de maig, que esteu al Teatre Romea, ho podreu veure perquè la gira segueix i, de fet, al setembre torneu al Romea, si no m'equivoco.
Al Goya.
Al Goya, tornareu al Goya. Dit això, Àngela, com l'està rebent la gent?
Doncs, el que rebem és que mou molt, no? Com que la gent surt molt remoguda i que et deixa com dies també com pensant i és el que, bueno, és el que també ens agrada, però alhora hi ha algú que també que ens agrada sentir que dins de tot que la peça és bonica també, no? És la manera d'explicar. Jo crec que al final també el missatge de que s'ha de seguir, no? Passi el que et passi, hi ha llum una mica, no? Al final i que es pot sortir d'algú tan d'aquesta barbàrie, doncs això també a mi també m'anima, no? Com saber que estem també donant aquest missatge, però sí, la gent surt molt, molt remoguda i amb el cor molt, molt encongit.
Mm-hmm. Ara li explicava al Francesc quan entrava a micròfon tancat, a part de felicitar-lo per el treball que feu a l'escenari. Clar, jo vaig venir el dia a l'estrena amb una companya d'aquí de la ràdio. Vaig sortir apretant la mandíbula molt, molt fort i me'n recordo dir-li a l'Olma... clar, jo en Francesc no el coneixia, l'Àngela ja havia passat per aquí i dic, calla, deixa'm saludar-la ara quan sortia del teatre. No vaig poder, Àngela, no vaig poder esperar-me. Hòstia. Perquè vaig pensar, és que ara sortiran tots ells i amb carinyo, Francesc, no vaig voler saludar-vos. No,
hòstia.
No podia saludar-vos.
Sí, 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 molta gent ens ho diu, és que no em ve de gust fer-te una abraçada ara mateix. Bueno, però és
com
normal.
Com t'ho prens, això?
No, pues m'ho prenc com que hi ha una feina molt ben feta, ja no només per nosaltres, sinó per tot l'equip. Vull dir que el Jordi Casanovas ha sabut destriar de totes les declaracions molt bé, no? Ha destilat molt bé com explicar aquest relat, com explicar-la a ella i com explicar-los a ells, perquè és important explicar-los a ells, també perquè tingui més sentit el relat d'ella. Com el Miguel ha fet una posada en escena molt elegant, perquè qualsevol altre amb aquest text podria haver fet pornografia i en Miguel fa una posada en escena molt elegant. Molta gent ens ho diu, hòstia, em feia por venir perquè ara passar per això, però bien en el sentit de que no hi ha res explícit.
Hi ha molta gent que a mi m'ha preguntat que té por d'anar-hi per si hi havia una mica de groguisme en tot.
Exacte.
Plegat. He de dir que gens.
Gens ni mica.
Gens. Àngela, suposo que tu et deu passar al contrari quan surts del teatre, clar.
Sí, o sigui, sí, jo sento molt, molt de carinyo i molt, com molta també la necessitat d'abraçar-me. Sí que és que pot ser diferent. Jo crec que també és això, els primers moments, no? que crec que és el que diu el Francesc, que s'ha de fer així, s'ha d'explicar així, i sí que hi ha com aquesta sensació de ràbia cap a ells, però que és cap als personatges, no? I a més, també... O sigui, el bonic és veure's també fer que passen de sevillanos als advocats, però bueno, els advocats tampoc els salves gaire, no? Vull dir que també els hi tens ràbia, ja, però bueno, veus que són uns actors que estan fent la feina, però sí, a vegades els primers moments del sortir és difícil de separar, no? Però és, em sembla que és, o sigui, que és el millor que ens pot passar també, que passi això, sí.
Sí, de fet, hi ha algun ritual, tu ho has vist, no? Abans de saludar hi ha com una abraçada grupal, sí. Això és una abraçada que cada cop que estàvem assajant i fèiem un passe, quan acabàvem, de manera innata ens sortia a les 6 a abraçar-nos.
Això ho feu sempre, cada obra?
Això, sí. O sigui, això ho fèiem als assajos perquè ens sortia innat abraçar-nos, estamos juntas en esto, i el Miguel, quan va muntar les salutacions, les glòries, va dir que aquesta abraçada que us feu en els assajos la mantindrem. Hi ha algú que el públic ho agraeix, que ens ho diu.
S'entén perfectament,
en plan,
eh?
O sigui, sort que us feu aquesta abraçada perquè si no ni us aplaudiria, no? Com de dir, gràcies per tancar aquest ritual d'aquesta manera.
Si erro, em corregiu, perquè ara ho diré de memòria. Aquest és un espectacle que s'estrena el 2019, si no erro, a Figueres, en un festival de Figueres, de teatre, pot ser?
O sigui, aquest espectacle s'estrena a Madrid el 2019,
eh?
Amb una companyia a Madrid, Maria Arbàs, Martiño Rivas, Àlex García, més gent, i fan tres temporades a Madrid, fan gira per a Espanya, i a Catalunya ve a Figueres, a Badalona i a Viladecans a fer uns bolos.
Val. La primera vegada que us diuen... Escolta, nois, farem Jauria, i Jauria va d'això. Com us ho preneu?
Bueno, jo crec que alguns de l'equip ja l'havien vist, havien vist la versió madrilenya, vull dir que sabíem que era Jauria de què estàvem parlant. Jo crec que, bueno, cadascú suposo que va rebre-ho de maneres diferents. Jo coneixia el text, coneixia l'espectacle, coneixia l'equip, i o sigui, m'hi vaig tirar de cap perquè vaig pensar que és molt necessari a dia d'avui seguir parlant d'això, perquè en el fons Jauria, sí, és evident que parteix d'aquestes declaracions del cas de la manada, però en el fons és un reflex de molts casos, i aquests tios són una estructura social i un reflex de moltes masculinitats que a dia d'avui encara segueixen existint. Per tant, hi ha algú que té molta vigència i que és més que necessari explicar-la, i més que necessari que molts homes la vegin i intentin reeducar la seva mirada.
Àngela, com ho reps tu quan t'ho diuen?
Doncs jo sí que la vaig veure a Madrid, perquè jo vivia allà llavors, i de fet la vaig veure dos cops, perquè em va... No és una obra que crec que es vulgui repetir, però la vaig voler compartir amb una amiga i tal, i sí, recordo que em va tocar molt i la recordava molt. Llavors, clar, quan em va arribar al càsting, sabia el que es podia venir, si era que sí. Llavors ja hi ha un punt de... Bueno, tenia, em feia bastant de respecte i fins i tot por, però vaig pensar, mira, doncs, que sigui el que... Si m'agafen, serà que he de ser jo, i ja farem per fer-ho de la millor manera possible, i si no, doncs mira aquest viatge que m'estalvio. Però mira, al final va ser que sí, i també supercontenta, i vull dir, és un personatge que és com a actriu, explicar aquesta història és un regal.
M'interessa molt saber, Àngela, com t'has preparat el personatge.
Bueno, doncs hi havia una partitura com molt, molt, molt clara. Crec que la dramatúrgia del Jordi està feta amb molta maestria, que et dona molta informació del personatge i de com va anar passant tot. I tot aquest viatge emocional estava com molt, molt clar des del principi. I després, doncs, mira, vam començar a treballar... perquè teníem molt poc temps d'assaig, llavors amb la Carla Tobias, que és l'ajudant de direcció, vam poder començar a treballar una mica abans de començar els assajos, com els assajos oficials, diguéssim, i llavors em va ajudar molt a començar a trobar-ho a través del cos, perquè hi ha algú que a vegades no es racionalitza tant, sinó que se't queda com, sobretot les agressions sexuals, hi ha algú com... Que ho pots com tenir al cos, no? Llavors vam començar a treballar per aquí, després també vam fer molts assajos que ens anava molt bé amb el grup, no? Com, o sigui, tots ells i jo, i com ens anava com conduint a través d'exercicis corporals a com era la manada i quan jo formava part o quan no, i va ser molt interessant començar la feina per aquí, d'algú més com quasi sensorial, no? Més que del cap. I després, doncs, jo crec que vam tenir la sort de que el Miguel de l'Arco, el director, ja l'havia fet a Madrid, llavors ja tenia com molta informació de l'obra, mm-hmm. i va ser, doncs, el Miguel és un gran també director com d'orquestra, no? com de coordinar-los a tots, i llavors pues va ser molt un treball molt en equip i anar-ho trobant i a poc a poc va ser una mica així.
I no m'interessa menys, Francesc, com us heu preparat vosaltres els personatges, perquè clar, igual parteixo d'una idea equivocada, que també pot ser, eh? Però jo quan he preguntat a alguns actors si els agraden els papers de dolent, diguem-ne, no? Diuen, els papers de dolent són molt agraïts, perquè empatitzar no, però has d'intentar entendre'ls, etcètera, etcètera. Va acabar l'hora i vaig pensar, però que aquesta gent, és impossible d'entendre això. No?
Entendre-ho sí, jo crec que sí que es pot, el que no es pot és justificar mai de la vida, però entendre'l sí, perquè en el fons... És això, som víctimes d'un caldo de cultiu d'aquesta cultura de la violació. Estem parlant del 2016, vull dir que per sort crec que hem avançat molt a dia d'avui, però el 2016, imagina't on estàvem. I evidentment, com a actor, has d'entendre qualsevol personatge que facis, però aquí hi havia algo important també a l'hora d'entendre'ls. Hi ha una periodista, la Isabel Valdés, que va fer tot un assaig sobre el cas de la manada, i que ella deia una cosa que crec que és interessant a l'hora de construir aquests personatges, que deia com a societat tendim a anomenar-los bèsties, salvatges, animals, i com a humans som éssers simbòlics, i hi ha algú d'etiquetar-los, adjectivar-los d'aquesta manera, que el que fa és deshumanitzar-los. Aleshores, si simbòlicament els deshumanitzem i no són humans, jo no cal que tingui l'alerta activada, perquè si no són humans això no pot passar al meu voltant i no. Aleshores, hi havia algú de portar aquests 5 xavals a un lloc molt proper, en el sentit de són majos, són divertits, t'aniries de festa amb ells, i hi ha un moment en què això es trenca quan entren al cubículo. I també crec que això li dona molta més força a la història d'ella, no? Perquè si fas a 5 imbècils amagats darrere una cantonada, creepies, foscos, amb gabardina, no sé què, dius, ¿por qué te vas con ellos? No, però són majos, són divertits, m'ho estic passant bé i me'n vaig amb qui em surt del cony, no? Vull dir, això no n'ha permís a ningú per fer-me això. Vull dir que hi havia algú de fins que entren al cubículo, encara que siguin uns porcs, uns tontos, tot el que tu vulguis, poden ser els col·legues de molts de nosaltres.
Perquè els oients se'n facin una idea. Escolta'm, un trosset, un fragment de l'obra on s'escolten part de les declaracions de la víctima dels acusats durant el judici, per exemple.
Subir al primero o al segundo. Me espero. Excusa de que la vecina no está. Y una vez que la vecina no está, bajo por la escalera.
Entonces yo ya vi a prenda y él me abre la puerta.
El chico que me estaba dando el beso me tenía agarrada de la mano y tiró de mí hacia el portal. Y luego había otro chico... que creo que el que estaba yendo y viniendo todo el rato en el trayecto, que también me metió en el portal con ellos. Me agarró también de la muñeca y me metió.
No que yo lo recuerde.
A mí me sorprendió mucho la forma en que me introdujeron en el portal, porque no lo entendía. No pensaba que iba a pasar lo que luego sucedió.
No recuerdo ver detalles si iba de la manita de alguien o iba solo.
No me imaginaba que iba a ocurrir algo así. No sé qué pensé, pero no pensé que iba a suceder lo que sucedió.
Que no le agarré la mano.
Ellos me tenían agarrada de las muñecas. Entonces, para callarme, me tenían tapada la boca y recuerdo que me fueron agarrando de las muñecas.
¡Que no la agarré!
Yo pensaba que no la habían
agarrado. I destaquem també, per exemple, les declaracions de les parts implicades durant el judici, però a mi el que em va frapar molt, per exemple, és que hi surten missatges de WhatsApp que es van enviar als membres de la manada després de l'agressió sexual. Per exemple, els escoltem.
Anda, Illo, que aproveche.
Bukake.
Ja, ja, ja.
Madre mía.
Cloroformo.
Ja, ja, ja.
Qué habilidad. Conduciendo con una mano y con la otra cogiendo una teta atrás.
Ja, 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 ja.
Ja,
ja. Señores, ¿cómo acabó?
La pelea taller.
Francesc, suposo que us va passar molt, sobretot amb la lectura del text, intueixo, el que ens passa a nosaltres com a espectadors, que és com és possible que sigui real.
Sí. Sí. O sigui, els primers dies d'assajos van ser molt, molt durs. Tothom plorant tota l'estona. I hi ha alguna cosa de que no t'ho arribes a creure. I jo, mira, he de confessar que la primera vegada que me'l vaig llegir... sí, ells són uns desgraciats, però em va fer moltíssima més por la violència institucional, em va fer moltíssima més por els advocats, els jutges... Perquè, en el fons, aquests 5 són 5 xavals de 25 anys que encara els hi queden mil coses per aprendre i que no els justifica per res. Però que els advocats i els jutges sí, això, sí, com no, la institució que ens ha de defensar tingui aquestes actituds masclistes i la facin passar a ella. Bon, diuen que és una segona violació, no? El judici, la revictimització d'ella, és molt dur, és molt dur.
Angela, tu t'ha passat... si entro en el... Jo també considero que en aquesta entrevista em vull aprendre. Em vull aprendre. Si entro en el gruguisme, m'atures i no em responguis, eh? Però, Angela, tu t'ha passat això que algú fora de... acabeu l'obra, surts i t'espera algú i et digui, a mi això m'ha passat.
O sigui, el que m'ha passat és... o sigui, sí que com... jo no sé les històries del públic, però sí que he notat la necessitat de dones que han necessitat una abraçada, no? Llavors, no sé que les seves experiències, però sí que s'han dit com aquesta necessitat de que hi hagi com una unió i un tancament després d'haver vist això i al final, pues, d'alguna manera ho hem personificat nosaltres i que necessitat com d'aquest tancament, no? Però no sé molt bé el que ha passat, tampoc.
Deia a l'inici, i en Francesc crec que anava molt per aquí també, Àngela, que és una obra perquè hi vagin moltes dones, evidentment, però sobretot perquè hi anem nosaltres els homes, no?
Sí, o sigui, jo crec que també m'he quedat amb una cosa que sempre diu el Jordi, el Casanovas, que ell, com va néixer aquest projecte al final, és perquè moltes vegades quan va sortir el cas, doncs molta gent pensava en les seves filles, no? Com de dir, hòstia, si l'hagués passat a la meva filla. I al final el Jordi deia, hòstia, si hagués sigut el meu fill, no? Com, que és el que li semblava més perillós, no? I que llavors... A mi em va fer pensar molt també això, perquè és com que d'entrada sempre penses en educar a les nenes, no? Com, hòstia, què han de fer perquè no els hi passi això? I ens hem d'allunyar, crec, totalment d'això. Llavors, per això crec que, o sigui, en resposta a la teva pregunta, crec que qui sobretot l'ha de veure són els homes, no? I agafar una mica més de consciència de tots aquests comportaments que hem d'intentar evitar, perquè encara que semblin comportaments aïllats o que no porten a una agressió sexual, sí que poden portar a una agressió sexual, no? Llavors, que és el que és més perillós. No tenir consciència és el més perillós, i crec que és el més perillós, o sigui, el que es veu en aquesta obra, que fa patir més, no? De dir, hòstia, és que realment no eren conscients, no? I és fort, sí.
Àngela, què hem de fer perquè deixi de passar tot això que estem parlant avui? Perquè deixin de passar casos com el que tracteu a Jauria, que és el cas de la manada, però perquè deixi de passar també aquesta violència institucional de la que ens parla en Francesc, que és absolutament masclista a la judicatura, perquè deixin de passar coses com que just abans d'aquesta entrevista haguem passat unes quantes setmanes dient que hi ha hagut 7 casos de violència vicària a tot l'estat, que és la mitjana que normalment es compleix en tot un any. Què ha de passar? Què hem de fer més?
La veritat és que no ho sé. Jo crec que això que dius de la violència institucional també ho visc a la funció, no? Que és com... sento com el maltracte i és duríssim. O sigui, és la part, fins i tot et diria, més difícil i que m'afecta més emocionalment durant la funció, no? Perquè si les persones que t'haurien de donar la mà i acompanyar en aquest viatge que ja és horrible de per si, no ho fan i t'assenyalen i et fan encara sentir més culpable, és horrible. Crec que això, des de que va passar el cas, crec que ha canviat, però jo també conec molta gent que si pogués tornar enrere no denunciaria per no haver de passar per aquest procés, i això és un fracàs del sistema molt fort, no? que ja costa molt el denunciar, que si a sobre després t'arrepenteixes per com ha sigut el procés, em sembla que és horrible. Llavors, o sigui, et diria coses molt així de que s'ha d'educar els xavals i des de... I sí, evidentment, però el que sí que es pot fer és com canviar la legislació, com va passar en el seu moment arrel d'aquest cas, i canviar el sistema d'atenció a les víctimes, no? De com seran aquests processos, d'intentar que la víctima passi pel pel procés menys dolorós i que evidentment s'ha d'aplicar la llei i s'han de fer judicis i s'han de fer declaracions, però que siguin de les maneres més humanes possibles i que hi hagi moltes dones també acompanyant, perquè també és el que va passar en aquest cas, no? que es recorda més és els acompanyaments femenins que van tenir les víctimes.
Mm-hmm. I sense afany de fer publicitat, però que Jauria segueixi, coses com Jauria segueixin passant durant molt de temps. Una professora que va venir a una escola ens ho deia...
Us venen a escoles, eh?
Venen a escoles i ens deia... Portem 3 setmanes al col·le parlant d'això, després de veure-ho. M'estic adonant que val més una lliçó emocional que 100 lliçons que els hi pugui donar jo aquí a classe. Uns estudis ens deien que últimament els xavals més joves s'estan com radicalitzant i inclús anomenant-se de manera com sentint-se orgullós d'antifeministes, no? I ho deia algú, o sigui, el que hem de fer amb els xavals es creuen que ara... que les dones estan tenint més privilegis, ells creuen que estan tenint menys drets. No, s'estan equiparant els privilegis. Ningú t'ha tret drets ni t'han assumat. No, però hi ha una lectura de m'estic quedant sense drets. No, s'estan equiparant els privilegis i això és el que fa por.
Ara em deies, Francesc, que feu obres també per escoles i suposo que xerreu amb els nanos.
Sí, després fem una trobada postfunció. Sí.
Com va això? Com està anant això?
Bé, costa d'arrencar. Costa d'arrencar perquè al final bueno, hi ha com més el morbo de saber com t'has preparat el personatge, com et sents fent d'actor, no? Coses així. I hem de apretar una mica per dir, bueno, què us ha passat veient l'obra? Heu après coses que no sabíeu i comencen a sortir coses interessants cap al final sempre als col·loquis.
Mm-hmm. Anem acabant, però hi ha una cosa que em va criar molt l'atenció de l'obra, ho he dit abans, és la llum de l'obra a càrrec de Juan Gómez, una llum que s'encén a Platea en el moment del judici. I que, per tant, públic i actors, intueixo que ens veiem les cares i ens mirem una mica als ulls. És un moment que impacta tant, suposo, a l'escenari com a Platea, no?
Sí, bueno, és aquest moment. Hi ha algú diegètic en tant que sou part del tribunal, no? Part d'aquesta mirada que jutja... el que està passant damunt de l'escenari, vull dir que a nivell narratiu té sentit, però sí, també és molt potent fugir de la foscor i bueno, clar, nosaltres som advocats en aquests moments. Mm-hmm. Hi ha algú de mirar-vos als ulls i dir, en sèrio us la creieu? Vull dir que hi ha algú molt pervers en veure-us i l'Àngela suposo que deu trobar complicitat, no sé, ara ella ens ho diu, però sí, hi ha algú pervers en estar duent a terme tota aquesta estratègia per desarticular-la a ella i per fer que aquests 5 els hi caiguin menys anys de presó buscant qualsevol perversitat i que la llum estigui encesa ho fa més... Sí, pervers.
Àngela.
Sí, jo en aquest moment, o sigui, també ho agraeixo molt sempre veure el públic perquè a mi és com que hi ha algú com que m'alimenta, no? I com que un petit gest, algú que s'agafa de la mà o qualsevol cosa que pugui veure com que m'ajuda molt i m'emociona i és com que em va recarregant per poder seguir, no? També a vegades segons el que podria veure em pot abrumar una mica i també em pot despistar però jo prefereixo com aquest risc de veure les reaccions del públic i també crec que és interessant que com a públic et sentis com que formes part i que d'alguna manera també estem formant part com a societat i som testimonis de tot el que està passant, no? I els posem com si fos aquest tribunal i com jo a vegades també fins i tot només el fet de veure molta gent mirant-me ja també m'ha ajudat molt a col·locar-me en aquest lloc de la víctima d'haver-me d'estar defensant davant d'un tribunal però davant de la societat, no? Que t'estàs com senyalant i que t'has de justificar d'alguna manera.
Francesc, ara ho dèiem, eh? L'obra de teatre Jauria, que es pot veure al Teatre Romea fins al proper 5 de maig, després gira?
Sí, ara fins al 5 de maig no sé si ja la veurà ningú que no tingui entrades, que estan totes exaurides. Seguim fent gira al maig i al juny una mica, i el 17 de setembre tornem al Teatre Goya fins al 20 d'octubre. I seguirem fent gira també a la tardor.
Per tant, no us preocupeu que la podreu veure segur i aneu-la a veure. És d'obligat compliment anar a veure una obra com aquesta. Nous projectes que ens pugueu explicar. Va, Àngela.
Doncs jo ara estic preparant una sèrie. Mm. que es diu El Mal, creada pel Lluís Alcarazo i dirigida per la Marta Païssa. Uh-huh. I tot just acabo amb Jauria, que comencem a rodar aquí a Barcelona, i és un thriller policial.
On ho podrem veure, això?
Això és de TV3 i Mediapro.
Val. Francesc.
Jo ara estic, aquest estiu estreno una proposta meva personal amb la Judit Cortina, que és una actriu i DJ, i ho estrenem al Poesia i Més. Uh-huh. I és un espectacle de poesia. I també, quan acabem la tardor amb Jauria, comença una cosa al Teatre Lliure, que pues, no ha sortit la temporada i per tant no us ho puc explicar, però ja veureu.
Ángela Cervantes, Francesc Cuéllar, que de moment els podeu veure fins al 5 de maig al costat de tot el repartiment, i que val molt la pena anar-ho a veure al Teatre Romea, a, com dèiem, Jauria. De veritat, aneu-hi, porteu-hi els vostres amics, els vostres companys, els vostres marits, els vostres fills, porteu-hi tothom a veure una obra com aquesta. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser amb nosaltres, que vagi molt bé.
Moltes gràcies,
bon dia. La morte do intelecto, insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren lembrar.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Va ser una passada, però una passada. Quan van començar a arribar la gent de Mallorca, se valia una, moltíssim ambient, i bé.
Què cantàveu?
Mallorquins! Au, au, au! I això, el himne, també, de Mallorca... Buah, brutal.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
Hi ha vida després de la mort? Amb aquest dubte existencial comença l'última novel·la de Carme Riera, Una ombra blanca, que va sortir fa pocs dies i de la que avui ens en parlarà en aquest programa. Una història sobre la culpa i la redempció d'una dona que es diu Barbara Simpson i que amaga un secret molt ben guardat. Una novel·la que conté múltiples històries i que fa un recorregut vital per la vida de la protagonista que ha viscut entre Mallorca i els Estats Units. Les veus del present i del passat que es van entrellaçant a cavall dels anys 60 del segle passat i els temps actuals per descobrir la vida d'aquesta soprano nord-americana després d'una experiència molt propera a la mort. Carme Riera, què tal? Molt bon dia, benvinguda a la caravana.
Moltes gràcies, bon dia.
Que Jaume, com estàs? Nou llibre, Ombra Blanca, que va sortir fa pocs dies. Suposo que una mica atrafegada, entre mitjans de comunicació. Ara arriba Sant Jordi, ara en parlarem de tot plegat, eh? Però com estàs?
Estic molt bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres, però sí, una mica atrafegada. O sigui, ahir vaig arribar de Madrid molt tard, vam fer també la presentació de la novel·la en castellà, vaig estar a Mallorca, és a dir, atrafegada, sí.
Quina rebuda està tenint el llibre?
Jo crec que bona, jo estic contenta, és a dir, crec que s'està venent bé i també crec que les crítiques que han sortit són agradables.
Ara em feia res, una pinzellada, però quina història ens vols explicar amb una ombra blanca, Carme?
Doncs una història d'una persona que és una soprano, que està cantant precisament el que tu has posat abans, el Vici d'Arte, de Tosca, al Met, el Metropolitan Opera House de New York, i que té un infart i que la donen per clínicament morta. Aleshores, com passa altres vegades, des del punt de vista doncs, dels metges que ho expliquen i dels llibres que han sortit sobre això, aquesta senyora veu com està allà sobre el quiròfan i veu que està també en un lloc molt agradable, un lloc de pau i un lloc de llum, i no obstant vol tornar, i torna a la vida. I torna perquè ha de tancar una cosa que va quedar pendent. Aquest és l'origen del llibre.
Te l'imagines tu una mica així, aquest lloc de pau?
Aquest lloc de pau és un lloc que també en parla la religió cristiana, que diu que, fixa't, que quan algú es mor, el que se li desitja és que la llum perpètua l'il·lumini, i que estigui precisament en pau. És a dir, aquests dos trets són els mateixos que Barbara Simpson doncs, té, o sigui, recorda en el sentit del que suposa per ella aquest lloc meravellós on ha arribat, no?
D'on surt, Carme, aquest interès per explicar aquesta experiència propera a la mort?
Doncs perquè tots suposo que ens preguntem què passa després, no? Si és creient ho tens molt clar, si no ho ets, doncs no ho tens tan clar. I aleshores, en aquest sentit, crec que és una pregunta que tothom es fa i suposo que una nena o una nena de 15 anys no s'ho pregunten, però quan arribes a gran, com em passa a mi, t'ho preguntes sovint, no? Hi ha alguna cosa després? La religió, sempre, totes les religions s'han plantejat aquesta qüestió.
Ara ens ho deies una mica, que la protagonista és una dona que vol passar comptes amb el seu passat. El passat és una cosa que sempre crida a la porta? O sempre truca a la porta?
Jo crec que sí. Som el que estem fent ara. Som el present, però el passat, sobretot quan, insisteixo, ja tens anys, ja ets gran, és molt més important, jo crec, que el futur. I, per tant, el passat et marca.
És un llibre que ens parla d'això, molt sobre l'experiència propera a la mort, molt sobre aquesta pau que ens parla la Carme, molt sobre els problemes del passat, sobre intentar posar-hi solucions. Però és que també la novel·la denuncia temes de capdalt importància i, a més, d'actualitat, com el racisme, com els abusos, i ho fas obrint el debat de com de difícil és posar paraules, no?, a tots aquests termes. Per què ho fas així? Per què has decidit fer-ho?
Perquè jo crec que la literatura serveix sobretot per entretenir a la gent. Això és important. No penso que pugui canviar el món, ja m'agradaria. Però crec que també hi ha tot un seguit de temes sempre sobre els quals és important reflexionar. I que els lectors, i especialment les lectores, que són les que més llegeixen, doncs els interessa també que els hi puguis donar punts de reflexió, punts d'interès. I per això aquests dos temes, és a dir, ara amb la qüestió dels emigrants es veu sovint, és a dir, no els tenim com si fossin nostres, els mirem a vegades per sobre de l'esquena, és a dir, d'una manera, doncs, nosaltres som superiors, i no és cert, tots som iguals, i l'altra cosa és el tema dels abusos, especialment dels abusos infantils, que ara sí s'hi posa el focus, però que durant molt de temps no s'hi va posar.
Per cert, una novel·la on tampoc hi podia faltar la teva estimada Mallorca.
No. Amb això tens tota la raó. És a dir, jo passo molt temps fora. Sempre dic que jo visc a Mallorca, però treballo fora. Perquè quan realment visc és quan estic a l'illa. De vegades, quan jo encara que fa molt de temps que he hagut de superar la por a volar, que no m'agrada volar, però quan l'avió està sobre Mallorca penso, bueno, si ara cau és igual. Perquè ja estic, ja estic a casa. Bueno, igual no és, però bueno, ja estic a casa.
Des d'ahir seguim parlant del llibre. Deixa'm treure altres coses, perquè és que a més d'aquí poc farà 50 anys del teu primer llibre, Te deixa mort la mar com a penyora. En què es diferencia la Carme Riera del seu primer llibre d'aquest darrer, Un ombra blanca?
Ui.
T'ha canviat la manera d'escriure, la manera d'entendre el món i, per tant, de fer novel·les?
Sí, però en quant a l'escriptura, jo crec que puc dir que quan jo escrivia el Te deixa mort, m'emocionava amb el que escrivia. I ara el que intento és emocionar els lectors. És a dir, fer-ho d'una altra manera. Prendre distància. Evidentment, n'he pres en ser més que en aquell moment. Però potser el Te deixa mort, que va tenir doncs, tan bona acollida pel públic, i jo estic tan agraïda al públic d'aleshores, perquè va ser el que em va permetre continuar, doncs la relació era diferent. És a dir, no hi havia en aquell moment doncs internet, no hi havia doncs els mòbils, no hi havia els entreteniments que hi ha ara, i jo vaig tenir l'enorme sort de connectar amb un públic jove, era el públic de la meva edat en aquell moment, i els estic enormement agraïda. I aquests 50 anys, doncs sí, clar, que farà l'any que ve, doncs m'han fet en certa mida doncs saber-ne més d'escriure, però potser l'espontanietat de les hores de la joventut doncs també me l'han treta.
Vull creure que quan dius amb el primer llibre em vaig emocionar jo, ara el que vull és emocionar el lector, però em aneu a creure que escrivint aquest llibre no t'hagis emocionat, Carme.
No, sí que t'emociona. És a dir, sí que a vegades t'emociones perquè...
Sí,
clar, però vull dir en el sentit de que l'important és fer-ho bé, l'important és arribar al públic, que s'emocioni el públic, no? I en el primer, doncs, com que això no ho tenia en compte, doncs jo crec que era molt més sentit i molt més emotiu, perquè jo explicava, doncs, vivències properes.
Mm. El 2012, a més, també va ser escollida com a membre de número de la Reial Acadèmia Espanyola. Com estàs vivint tot plegat, això?
Bueno, més feina. Ara sóc a més la vicedirectora de la RAE. Això vol dir doncs més compromís, més interès pel treball que fem allà, que és molt important, perquè treballem en paraules, cosa que és una meravella. Per mi és una meravella, un escriptor, una escriptora, treballar en paraules, és a dir, treure el suc a les paraules, veure quines han d'entrar al diccionari i quines no, a proposta de la gent, perquè... La llengua és dels parlants, tant amb la llengua que parlis, la llengua és de qui la parla. I aleshores, doncs, entrar a certes paraules que la gent ens demana, intentar que els tecnicismes, això passa en tots els idiomes que provenen de l'anglès, doncs no han de fer que les nostres paraules siguin, en certa manera, més menyspreades. Quan algú et diu save the day, jo dic, sisplau, digui'm, guardi la data, perquè és vergonyós, no? Però la gent es pensa que parlant, saporrejant en anglès, doncs és més culta, no? És més idiota.
Creus que se'ns està menjant l'anglès, el castellà i el català?
Sí. Sí, però les institucions ho fan molt malament, eh? Jo veig anuncis de la Generalitat en anglès, em fa molta ràbia, o de l'Ajuntament.
Mira, una altra cosa que et volia preguntar, Carme, és precisament això. Jo crec que hi ha hagut un boom els darrers anys, per sort, de moltes escriptores en llengua catalana. Podem dir la gran Carme Riera, que la coneix tothom, podem dir Irene Solà, que ha sigut també un boom, podem dir la periodista Natza Ferrer, podríem dir moltíssimes els darrers anys, però, clar, si em refereixo a la Reial Acadèmia Espanyola, està conformada per 33 homes i 11 dones.
Sí, bé, això passa.
És just això?
Entraran més dones, és a dir, jo crec que en aquest moment doncs, les dones encara tenen molt poc paper, no sols en aquesta institució, sinó totes, eh? És a dir, i a les grans multinacionals, és a dir, les dones tenim un paper encara secundari, però jo crec que estem fent camí per arribar en aquesta volguda paritat. Jo la paritat crec que està molt bé, però penso que també s'ha de tenir els mèrits suficients. Clar que hi ha molts homes que no els tenen.
Per cert, per si això no fos poc, el 2015, a més, va ser guardonada amb el Premi Nacional de Cultura. Què va significar allò per tu?
Doncs mira, els premis el que fan és donar-te una mica més de seguretat. Jo sóc una persona molt insegura.
Sí?
Sí, 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 com a persona i com a escriptora. I aleshores, quan algú et reconeix, doncs penses que bé, no? Potser no ho faig tan malament com em pensava. Mm.
La literatura catalana està vivint un bon moment?
Jo crec que sí. Crec que hi ha molts escriptors, moltes escriptores, com tu deies fa un instant, jo que sé, gent més gran, jo estic pensant en la Gemma Lienas, o, uh-huh. o més jove, la Gemma Ruiz, per exemple. En aquest sentit, penso que sí, que és un moment bo, que ha trobat molt més lectors.
Uh-huh. Clara, suposo, ho dèiem abans, que estàs en moltíssimes presentacions d'aquesta novel·la. No sé si n'hi haurà alguna més. Et queda alguna presentació?
No, ara ja crec que ja hem acabat de presentacions, però que sí, encara hi ha més entrevistes i més qüestions d'aquest tipus, no? De ràdios i de televisions i de diaris.
I signatura de llibres per Sant Jordi, intueixo, eh?
Sí, clar.
Hmm. Com passa un Sant Jordi, Carme Riera?
Ui, molt malament.
Per què?
Perquè si tinc llibre al carrer, ho passo fatal. Perquè segurament al costat tindré una persona que ha escrit un llibre d'autoajuda, una persona, o un cuiner fantàstic, no? I que tindran moltes més signatures que jo, no? Perquè la literatura davant dels manuals d'autoajuda o davant d'un bon cuiner, doncs, té poc a fer. Però el que sí que puc dir és que quan jo vaig... La primera vegada que vaig estar amb un Sant Jordi, recordo que vaig passar tot el matí sense que ningú, bueno, volgués comprar un llibre meu. I finalment es va acostar un noi que devia tenir la mateixa edat que jo, molt jovenet com jo, i el va mirar i va l'obrir, i jo li vaig dir, si te'l compres, te'l signo. I se'l va comprar, i va ser l'únic llibre que vaig vendre en tot el matí. I sempre penso que m'agradaria trobar aquesta persona, que ara ja deu ser gran, evidentment, per donar-li les gràcies, perquè, bé, almenys vaig poder signar un llibre.
Perquè això de voler ser escriptora et ve de petita, ja?
Sí.
Sí, eh? Ho tenies claríssim.
Volia explicar contes. Volia explicar històries, perquè tenia una àvia que explicava històries. Sí, sí.
És preciós, això. I darrere d'aquesta inseguretat que ara em deies i que es feia evident quan em deies tot allò de Sant Jordi, etcètera, etcètera, n'ets conscient, Carme, que darrere dels teus llibres si destaca o si respira o hi veiem tots una seguretat tremenda?
Ui, què dius ara? No m'ho pensava. Potser els llibres donen seguretat, però jo soc una persona molt insegura. És a dir, com que sóc molt tímida, reciclada, perquè no tinc més remei, però com que sóc molt tímida, a vegades dono la sensació de que sóc estúpida, en el sentit de que... Però és que sóc timidíssima, i ja dic, em reciclo, i molt insegura, amb molta facilitat, no? Reda.
Estàs treballant amb un nou llibre, ja, o no?
Estic pensant en un llibre, però és que ara he donat això fa molt poc, hi ha les últimes galerades, no?, que sempre són terribles, i també acabem de donar amb una persona que va ser alumne meu, el Félix Pardo, una edició crítica sobre Jaime Gil de Viedma. És a dir, que dos coses, aquests dies ja ara estic pensant en una possibilitat nova per escriure.
Mare de Déu, un dia de Carme Riera no pot tenir 24 hores.
No hauria de tenir 48 o 72.
Olga Giró, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Bon dia, Carme.
Bon dia, Olga.
Estava escoltant l'entrevista, tot un luxe. I tant de bo puguis trobar aquella primera persona que es va acostar un primer Sant Jordi. Tant de bo la trobessin,
sisplau.
M'encantaria. Sempre que vaig amb alguna conferència o alguna xerrada... Ho dic, perquè...
I si és allà, eh?
Exacte.
Sí, seria tancar el cercle d'una forma tan bonica, però no hem vingut a parlar d'això. Ara estem aquí per fer-te quatre preguntes incòmodes. No són... A veure, no t'espantis, eh? Són preguntetes, algunes més que d'altres. Això sí, demanem que les responguis totes amb la màxima sinceritat, que suposo que ho faràs. Estàs preparada?
No estic gens preparada.
A veure, Carme, sabem que has estat jurat de diversos premis literaris. Llavors, moltes vegades, si estic aquí equivocada, m'ho dius, però normalment es presenten les obres amb un pseudònim.
Sí.
Llavors, ens agradaria molt saber quin és el pseudònim més estrany que has llegit.
El pseudònim més estrany que he llegit no l'he llegit en un concurs literari, l'he utilitzat jo.
Ah, sí? Sí. A veure, explica.
I és el més estrany. Blanca Picany. Sabeu qui era la Blanca Picany?
No.
La Blanca Picany era la dona del Ramon Llull. Ostres, i jo em vaig presentar al Premi Llull amb el pseudònim de Blanca Picany.
Uau.
I ningú va pensar que tenia alguna relació. I el Ramon Llull, que era un escriptoràs, es va portar tan malament amb la seva família que la pobra Blanca Picany va anar al rei a dir-li que ja estava bé.
Què dius?
Sí, sí.
Uau, i ningú se'n va donar compte?
Crec que no, perquè, clar, ningú sap qui era la pobra Blanca Picany.
Sí, és allò que sempre quedem a una altra pàgina
exacte.
De la història.
I això va protestar molt contra Llull. Perquè wow. Llull era fantàstic, però les seves obligacions familiars deixaven molt que desitjar.
Més preguntes incòmodes, Carme. Autor o autora català que creus que està sobrevalorat?
Ui, aquesta és, evidentment, molt difícil. Jo crec que no, que tots estan valorats amb la seva mesura. Estic pensant així ràpidament, però no t'ho podria dir. Tu demanes que sigui sincera.
Doncs... No em ve cap al cap, que dius, mira, m'ha vingut al cap.
No, pensava en els que, al contrari, que hem de valorar més.
Doncs digue'm-los.
Bueno, els que hem de valorar més, jo crec que el Pla està valorat, però com a escriptor, no com a persona, que a mi no m'agradava gens perquè era molt misògin, però en el sentit de... Bueno, no li van donar mai el Premi d'Honor, per exemple, i això crec que està fatal.
I ara que estem a les portes de Sant Jordi, m'agradaria molt que ens féssim, i crec que molts oients agrairan, que Carme Riera faci una petita recomanació literària. Tres títols que hem de llegir, hem de comprar aquest Sant Jordi.
Doncs mira...
A part del teu, evidentment, clar.
Una competència terrible. I mira, si sóc sincera, el Ramon Gené. Història d'un piano.
Mira, va ser fa poquet aquí al Fabricació Pròpia, al programa de la tarda.
És un llibre magnífic. Va agradar molt. Jo estava al jurat que li va donar el premi. Després, un llibre de la Rosa Montero, que recull, crec que és... Esto no és un cuento o una cosa així, no recordo exactament el títol, que recull les seves cròniques com a periodista, i és un llibre magnífic. I després, el tercer... Jo crec que recomanaria poesia, perquè per mi la poesia és realment molt, molt, molt important. I crec que qualsevol llibre, no tant d'un autor determinat, encara que podia dir títols d'autors amics, però crec que qualsevol llibre de poesia serveix també per celebrar Sant Jordi.
Això és veritat, i molts cops la poesia també la deixem de banda, com la dona de Ramon Llull, que dius, sembla que la novel·la passa en un primer pla, però... Evidentment...
Ara que és Les Tallers, que fem aniversari, jo crec que potser recomanaria el Vicenç Andrés Les Tallers, que és magnífic.
Clar que sí.
Per cert, Rosa Montero, Cuentos Verdaderos.
Exacte, Cuentos Verdaderos, he dit, esto no es un cuento, gràcies, Cuentos Verdaderos. Sí.
El recull de cròniques, no? Sí. I també hem vist, Carme, que les teves novel·les han estat traduïdes en molts idiomes, entre altres, doncs, grec, rus, holandès, anglès, alemany, etc. No sé si hi ha com algun idioma que tinguis pendent en què estigui traduïda, que diguis, m'agradaria molt que es traduïssin aquest.
M'agradaria molt el xinès, m'agradaria molt el japonès, el xinès especialment, no?
Sí? Per què? Sí. Què dius?
Perquè és exòtic per nosaltres i perquè segur que no hi entendria res i el traductor podia fer el que li donava la gana.
I ja per anar acabant, recordes el primer llibre que vas llegir? Ja de petita.
Sí, recordo, no el vaig llegir, gairebé el me vaig aprendre de memòria. Jo era una nena retardada, no, els monges no sabien què fer amb mi per aprendre a llegir. Anava a fer la primera comunió i van dir, no pot ser, aquesta nena que no sàpiga llegir. I llavors a casa doncs van preocupar molt. I el meu pare, per Nadal, era pares aquells que no veien massa els nens, però per Nadal, intentant que jo doncs, m'interessés per la qüestió de la lectura, em va llegir la sonatina del Rubén Darío, allò de que tindrà la princesa està triste, bueno. Aleshores a mi em va entusiasmar tant que li vaig dir, torna-m'ho a llegir. I em va dir, quan aprenguis a llegir, podràs llegir tu tantes vegades com vulguis. Jo només de llegir-ho ell m'ho estava aprenent, és a dir. Llavors em van posar un mestre a casa i els hi va dir, no, tonta no és, però és molt distreta. I aleshores, doncs, vaig aprendre a llegir, jo crec que gràcies precisament a voler llegir la sonatina.
Que bonic. Gràcies, Carme.
No, gràcies a vosaltres, al contrari.
Carme, per últim, deixa'm preguntar, perquè ara et deia si estaves amb més projectes i em deies que ets amb dos projectes, més a la Reial Acadèmia, més tot això, etcètera, etcètera. Escriure no té edat?
Escriure no té edat, clar que no.
Per tant, esperem encara molts més llibres de Carme Riera, eh?
Bueno, això ja no ho sé.
Carme Riera, que de moment la trobem a Una ombra blanca, editat per Edicions 62, que és un llibre que val molt la pena, de veritat. Fullegeu-lo aquest Sant Jordi, compreu-lo i llegiu-lo aquest Sant Jordi, perquè de veritat que és un gaudi. Carme Riera, un plaer parlar amb tu sobre literatura. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.